Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, últim dia del mes d'octubre, dilluns, dia 31, dia de pont per moltes persones. Neus de 5 de 9, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Quines temperatures tenim?
Doncs avui ens llevem amb 9 graus a Olot i a Mieres, 8 a la Vall d'en Bas, a Ripoll, a Vic i a Vall de Núria, 10 a Sant Feliu de Pallerols, a Santa Pau i a Anglès, en tenen 11 a Castellfollit de la Roca, 13 a Banyoles i a Girona, 14 a Figueres i 3 a Das.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Té un canvi de temperatura, ho notarem ja a l'1 de novembre, però sobretot el dia 2, 3 i 4, a partir de dimarts, la temperatura es posa ja normal de novembre, ara estem tenint temperatures de setembre. Per tant, en qüestió de 2 o 3 dies haurem canviat 2 mesos el calendari termomètric. I això vol dir que notarem fred, seran temperatures que poden baixar uns 8 graus respecte al que tenim aquests dies. I la nit de la Castanyada, per tant, entre dilluns i dimarts, podria caure alguna pluja a l'interior del nord de Girona. Sembla que poc important.
Gràcies, Dani. Continua la tendència a l'alta de les incineracions a la Garrotxa, tot i que encara està lluny dels enterraments tradicionals.
En aquest moment, la incineració representa només entre el 30 i el 35% dels serveis funeraris. El sector afronta el futur amb la mirada posada en la sostenibilitat en aspectes com la reducció dels gasos dels forns i amb l'arribada dels taüts de cartró.
El gerent de funerària Besora, Jaume Casas.
És que a més pensa que han de tenir un gruix. Jo et comentava abans això de les caixes, no? Doncs que eren les begudes. Clar, és que pensa que allò, si tu agafes ara una caixa i poses un pes a sobre, allò és molt probable que se't trenqui. Aquí què passa? Que haurà de tenir un gruix molt important, no pot ser, i que no deixa de ser una caixa d'embalatge. Vull dir, no és res més que això, no, vull dir que clar, hi ha gent que no els agrada o no els agradarà, s'hi obliguen en aquest sentit.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha instal·lat columbaris coincidint amb l'arribada de Tots Sants.
D'aquesta manera, aquelles famílies que optin per la incineració dels seus familiars tindran un espai on dipositar les cendres. Els columbaris s'han instal·lat als 7 cementiris que hi ha a la vall.
L'alcalde és Lluís Amat.
Bueno, donem sortida a una demanda que veiem creixent i que era un compromís que teníem, que l'hem complert i que a partir d'ara qui vulgui sol·licitar és trucar a l'Ajuntament i tramitar-ho com es tramita un nínxol. Pues tramita el columbari.
El festival Som Cultura del Patronat de Turisme Costa Brava de Girona permet a tothom qui ho vulgui conèixer més a fons el cementiri d'Olot a través d'una visita guiada.
L'activitat es farà cada diumenge d'aquest mes de novembre i patrem posar en valor les diferents escultures i obres d'art que s'hi poden trobar, reflex i imatge d'una època concreta i d'una manera de comunicar.
La Mireia Treserres és membre d'Educart.
I la idea és des de baix, explotar una mica el concepte del cementiri, de què veurem, la història d'aquest cementiri, fer un itinerari per baix, perquè també doncs, hi ha tot el tema del monument als vençuts, tot el tema de la Guerra Civil, del Memorial Democràtic, hi ha un parell de panteons interessants i llavors ja pujarem a aquest cos central, on visitarem tots els panteons més importants i acabarem fins i tot pujant a dalt de tot, perquè doncs, també hi ha obra d'art contemporani molt interessant.
L'entitat Mouta en Bici ha tancat aquest diumenge al matí la carretera dels Àngels a Girona dins el terme municipal de Quart. Ho ha fet coincidint amb el primer aniversari de l'atropellament mortal de la Tina, una dona de 35 anys d'Olot que residia a Girona. De 9 a 12 només hi han pogut circular bicicletes i persones a peu, però la tarda resta oberta amb normalitat. L'amiga de la Tina, l'Anna Soler, ha explicat que l'acte també pretén fer justícia.
Avui fa un any de l'atropellament mortal de la Tina. La van atropellar just en aquesta curva, aquí on tenim la bicicleta, en el seu honor. I estem aquí sobretot per reivindicar justícia, perquè les persones que van atropellar la Tina i la van deixar aquí perquè no la van socórrer, encara no han pagat pel que han fet, encara estan en llibertat i estan en llibertat i vivint tranquil·lament. I el dolor que sentim tant la família com els amics, això encara fa que es magnifiqui més, el fet de que aquestes persones no hagin pagat el mal que van fer.
Després de 2 anys sense fer-la, torna la jornada gastrovolcànica d'Olot amb un canvi de format. Ho farà l'Espai Cràter aquest dijous amb unes ponències a càrrec de diversos noms de la restauració garrotxina.
Aquest acte té com a objectiu ser la introducció d'un nou projecte més ambiciós que es vol dur a terme a la pròxima tardor basat en la cuina garrotxina.
El president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa és Gerard Xifra.
És una mica la premissa que al final anem a presentar amb aquesta 36a mostra gastronòmica, que 36a mostra gastronòmica vol dir tot aquest període amb aquest acte que farem aquesta jornada gastrovolcànica i els menús corresponents durant els dies corresponents en els diferents restaurants que formarem part de les jornades i vol ser una mostra d'impàs, no? Un impàs de lo que són 35 anys de mostra gastronòmica, 40 anys d'associació d'hostalatge i més de 30 anys també de cuina volcànica, amb el qual creiem que hi ha d'haver-hi una una regeneració de conceptes, de maneres i de formes de treballar. No? Venim d'una història de restaurants familiars amb el qual hi ha un canvi generacional, hi ha uns problemes també que han suposat canvis econòmics també en la gestió diària del que seran els establiments de restauració d'hotels de la comarca, i això ens ha provocat una certa reflexió. No?
I el Torró Amic tornarà a protagonitzar el Nadal Olotí. És una iniciativa que va néixer de la mà de Ferrer Xocolata i Olot Televisió.
Aquest 2022 serà la cinquena edició d'una idea solidària basada en aquest producte tan tradicional de la taula nadalenca. Tindrà un cost de 15 euros, 5 dels quals aniran destinats a la Fundació Albert Bosch, que lluita contra el càncer infantil.
Des de Ferrer Xocolata, Jordi Ferrer explica el format del producte.
Si parlem del que és físicament el Torró Amic, és una barra de torró una mica estreta i llarga, que res, lo que és, no va ser res més que un torró de xocolata negra fet amb la nostra xocolata, la 1907, i a partir d'aquí doncs, cada cop l'anem personalitzant depenent de quina és l'entitat que donem, el que serà, el que recaptem en aquesta ocasió.
I en esports, la Unió Esportiva Olot sorprèn el Lleida Esportiu. El dia que ningú s'ho pensava, els olotins van sumar la primera victòria de la temporada fora de casa per 0-1. Un gol de penal d'Urri a la recta final del partit va donar els 3 punts al conjunt de Mànix Mandiola. El tècnic, que va deixar Xumetra i Eloi fora de la convocatòria, assegura que està tranquil com sempre i no dubta que continuarà la banqueta.
Hemos trabajado mucho, hemos corrido mucho, han corrido los 11, ha habido que sufrir contra un equipo que movía muy bien el balón. Y hemos estado, pues eso, por fases hemos tocado bien la pelota y hemos dominado también. Pero bueno, jugamos contra un buen equipo y hemos sabido sufrir. Y luego pues hemos tenido el premio a una de las 3-4 ocasiones que hemos generado, pues una de ellas forzar el penalti y marcarlo, que no es poco.
Derrota de l'hoquei Olot, d'altra banda, en el retorn a la Josep Jou, és a dir, s'han canviat les cartes en comparació amb el cap de setmana passat a la Unió Esportiva Olot i l'hoquei Olot. Resultat final, per 3-5, el companyia de Maria Gallec s'endú els 3 punts gràcies a un plantejament efectiu i que ha dificultat les coses als olotins.
Marc Prat ha notat un hat-trick que no serveix per sumar, però ja suma 7 gols en 2 jornades. La nota positiva ha estat el retorn de Joel Pagès després de poc més d'un any de patir un atac cardiovascular. El públic no ha fallat i uns 700 espectadors han omplert les grades.
Escoltem a Jordi García, parlava d'aquesta manera sobre la importància de les decisions de cara a gol.
Sí, el que havíem treballat, que teníem opcions i les teníem estudiades, al final la presa de decisió era errònia, o sigui, no hem decidit bé, i això el que ens ha creat és que no arribéssim amb més claredat a porteria. Sí que és veritat que se'ns ha posat el partit molt bé amb els 5 primers minuts, que ens n'hem anat de 2 gols, i realment aquí jo crec que ens ha penalitzat que de seguida ens fessin el 2-1.
La setmana vinent, tercera jornada de Lliga a la pista de Lloret de Mar. El duel es jugarà dissabte a 8:45 del vespre i com sempre el podeu seguir aquí en directe a l'antena de Ràdio Olot. Avui és dia d'anàlisi, el tercer temps amb en David Planella i tot l'equip d'esports.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma, 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Estem en el pont de Tots Sants. Continua la tendència a l'alta de les incineracions a la Garrotxa, tot i que encara està lluny dels enterraments tradicionals. En aquest moment, la incineració representa només entre el 30 i el 35% dels serveis funeraris que es fan. El sector afronta el futur amb la mirada posada en la sostenibilitat, en aspectes com la reducció dels gasos dels forns i amb l'arribada de taüts de cartró.
La manera d'acomiadar un ésser estimat també va canviant, com tota la vida i més darrerament, on tot passa molt ràpidament, els enterraments ja no són tal i com eren abans. Ara hi ha noves tendències, noves maneres de fer i sobretot molt adaptades a les persones que se'n van. Ho constata en Jaume Casa, gerent de Funerària Besora, que ha vist aquest canvi de mentalitat.
Ha canviat una mica la mentalitat de les persones en aquest moment. Hi ha una educació potser diferent. Hi ha potser menys
religiositat.
I llavors això també marca una mica les tendències. No? Abans hi havia unes creences molt rigoroses, molt severes. amb uns costums i amb uns rituals també molt encasillats, i ara la gent doncs potser és més laxa amb aquest, sempre pensant que estem acomiadant o una persona del nostre entorn.
Amb l'arribada de la immigració és quan s'ha començat a notar aquests canvis de tendències en els enterraments. Avui les funeràries ofereixen una gran varietat de serveis i d'opcions. Aspectes com els recordatoris també han canviat de tendència i cada vegada són més personalitzats. Però el sector de la funeraria també està en transformació, sempre subjecte a les normatives. La Generalitat vol que les temperatures dels cremadors siguin més baixes per reduir emissions. Jaume Casas diu que a dia d'avui les incineracions no contaminen.
Llavors, la comunitat catalana, doncs potser som dels més restrictius amb aquest d'això, vull dir que no, ja a mi em sembla correcte, doncs pel tema, però vull dir, si tu ara veiessis una incineració, l'única cosa que veuries que surt de la ximeneia, com vol, és aquell vapor d'aigua que a l'estiu, com anem amb cotxe, veiem a vegades a la carretera, no? Doncs vull dir, és el que veus, que ja no surten fumarades, per tant, vol dir que tot queda descomposat amb aquestes temperatures.
També ha canviat la tendència en els taüts. La sostenibilitat ha arribat en aquest tipus de productes. La darrera novetat són les caixes de cartró reciclables. Casas explica que ja se n'havien fet servir per persones amb pocs recursos fins que el preu es va disparar. Tot i això, presenten alguns aspectes que no els fan atractius.
És que a més pensa que han de tenir un gruix. Jo et comentava abans això de les caixes, no? doncs que eren les begudes. Clar, és que pensa que allò, si tu agafes ara una caixa i poses un pes a sobre, allò és molt probable que se't trenqui. Aquí què passa? Que haurà de tenir un gruix molt important, no pot ser, i que no deixa de ser una caixa d'embalatge. Vull dir, no és res més que això, no, vull dir que clar, hi ha gent que no els agrada o no els agradarà si obliguen en aquest sentit.
Jaume Casas també ha explicat que el cementiri està a punt per ser visitat en unes dates tan assenyalades i que sí que ha notat un increment en l'ornamentació de les sepultures.
No deixem encara els cementiris perquè l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha instal·lat columbaris coincidint amb l'arribada de Tots Sants. D'aquesta manera, aquelles famílies que optin per la incineració dels seus familiars tindran un espai on dipositar les cendres. Els columbaris s'han instal·lat als 7 cementiris que hi ha a la vall.
Totes aquelles persones que vagin als cementiris de la Vall d'en Bas veuran que s'hi han instal·lat uns columbaris. Són espais on dipositar les cendres. Una opció alternativa als nínxols i que utilitzen aquelles persones que, malgrat optar per la incineració, no dipositen les cendres en l'espai escollit pel difunt, sinó que s'estimen més tenir-les al cementiri. Actualment, les incineracions ja suposen una bona part dels serveis funeraris realitzats i és per això que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas va decidir tirar endavant aquesta iniciativa. Ens ho explica Lluís Amat, alcalde de la Vall.
Bueno, donem sortida a una demanda que veiem creixent i que era un compromís que teníem, que l'hem complert i que a partir d'ara qui vulgui sol·licitar és trucar a l'Ajuntament i tramitar-ho, com es tramita un nínxol, doncs tramitar un columbari.
En aquests columbaris de la Vall d'en Bas cabran diferents urnes i si la mesura acaba sent un èxit, se n'instal·laran més.
És un sistema que ens permet, si cal, anar ampliant. Ens dona la possibilitat, està molt rumiat, i ens dona una possibilitat perquè, si al final resulta que hi ha més demanda de la que ens pensem, es pot anar ampliant amb aquest sistema.
Durant molts anys la incineració no entrava dins els costums cristians. Les noves generacions han empès aquesta modalitat que, tot i ser molt present en estadístiques, encara no s'acosta als enterraments tradicionals.
I tornem a Olot perquè el Festival Som Cultura del Patronat de Turisme Costa Brava a Girona permet a tothom qui ho vulgui conèixer més a fons el cementiri d'Olot a través d'una visita guiada. L'activitat es farà cada diumenge d'aquest mes de novembre i pretén posar en valor les diferents escultures i obres d'art que s'hi poden trobar, reflex i imatge d'una època concreta i d'una manera de comunicar.
El cementiri d'Olot es va inaugurar l'any 1821, tot i que es tenen indicis que a la ciutat hi havia hagut altres cementiris abans, tots a prop de les esglésies. En el marc del Festival Som Cultura del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, des d'Olot s'ha organitzat una visita guiada al cementiri durant tots els diumenges del mes de novembre. Mireia Tresserres és membre d'Educart.
I la idea és des de baix explicar una mica el concepte del cementiri, de què veurem, la història d'aquest cementiri, fer un itinerari per baix, perquè també doncs, hi ha tot el tema del monument als vençuts, tot el tema de la Guerra Civil, del Memorial Democràtic, hi ha un parell de panteons interessants i llavors ja pujarem a aquest cos central, on visitarem tots els panteons més importants i acabarem fins i tot pujant a dalt de tot, perquè doncs, també hi ha obra d'art contemporani molt interessant.
L'activitat permet conèixer el cementiri amb nínxols i panteons organitzats simètricament des d'un eix central, amb escultures diverses de reconeguts escultors locals i forja de Can Barberí. La iniciativa pretén fer reflexionar els visitants sobre les costums d'una època ja passada que transmetia molts missatges. Tresserres explica com va sorgir la iniciativa.
Un festival que ja fa molts anys que organitza, dedicat al Club Cultura. El patronat té diversos clubs de turisme i un dels quals és el Club Cultura. Llavors, tot el mes de novembre el dedica a fer activitats culturals. Volen ser activitats una mica diferents, que tinguin un grau de quelcom diferent, i nosaltres sempre havíem participat com a Educart fent visites al Mercat d'Olot, perquè també el tema gastronòmic no deixa de ser un element cultural. Tot i això, aquest any ens van proposar que el turisme això de cementiris i sobretot de Lloret funciona, que hi ha molta gent i molta demanda, i veure si podíem incorporar la visita aquí al cementiri d'Olot, i evidentment vam dir que sí.
Totes les persones que estiguin interessades en les visites al cementiri d'Olot, que tindrà lloc tots els diumenges del novembre, es poden inscriure al web del Patronat de Turisme de Costa Brava, Girona.
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts, hem celebrat junts. Ara, treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres. Perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més qüestions de l'actualitat d'aquest dilluns. L'entitat Mouta en Bici ha tancat aquest diumenge al matí la carretera dels Àngels dins del terme municipal de Quart, al Gironès, i ho ha fet coincidint amb el primer aniversari de l'atropellament mortal de la Tina, una dona de 35 anys d'Olot que residia a Girona.
De 9 a 12 només hi han pogut circular bicicletes i persones a peu, però a la tarda ha restat obert amb normalitat. L'amiga de la Tina, Anna Soler, ha explicat que l'acte també ha pretès fer justícia.
Avui fa un any de l'atropellament mortal de la Tina. La van atropellar just en aquesta curva, aquí on tenim la bicicleta, en el seu honor. I estem aquí sobretot per reivindicar justícia, perquè les persones que van atropellar la Tina i la van deixar aquí perquè no la van socórrer, encara no han pagat pel que han fet. Encara estan en llibertat, i estan en llibertat i vivint tranquil·lament. I el dolor que sentim tant la família com els amics, això encara fa que es magnifiqui més, el fet de que aquestes persones no hagin pagat el mal que van fer.
Soler afegeix que el ciclisme s'ha convertit en un esport de risc.
A la nostra colla molts de nosaltres som ciclistes i sí que és cert que sembla que s'hagi convertit en un esport de risc, no? Anar a practicar el teu esport preferit en un lloc i tu respectant tot el que s'ha de respectar, a vegades hi ha molts conductors que potser no respecten aquest metre i mig que s'ha de deixar, i això és molt perillós, perquè de fet és el que reivindiquem molt nosaltres, no? Que portem el mallot groc, que és el vull tornar a casa, i és simplement això, demanem poder anar a practicar el nostre esport preferit i tornar a casa, d'acord? Perquè pensem que cada vegada que ens trobem un ciclista a la carretera hi ha gent que l'espera a casa, d'acord? I això és la màxima que volem transmetre.
L'acció s'ha fet per reclamar un espai segur on practicar activitat que no s'hagi de compartir amb vehicles rodats. De fet, proposen poder tancar aquesta carretera un cop al mes. Un dels membres de la Junta de Mouta en Bici, Xavier Coromines, lamenta que no s'hagin pogut trobar amb les administracions per parlar-ne.
L'entitat ecologista SOS Costa Brava alerta que a Palamós, al Baix Empordà, estan a punt de concedir la llicència d'obres per construir un tercer edifici a la Pineda d'en Gòrier.
El promotor va entrar a la sol·licitud el 4 de febrer i ha anat adaptant la proposta per poder-la tirar endavant. Segons assegura la membre de SOS Costa Brava, Zeta Figa, saben que ho podrà fer aviat per fons del mateix ajuntament.
La llicència per la construcció d'aquest edifici que va en piscina està a punt de donar-se ja fa cosa d'un any. A partir de què? A partir de que ja es va vendre el terreny on es pensa edificar. Es va vendre, no sé si per 4 o 5 milions d'euros. O sigui que la part que ha comprat aquest terreny té molt d'interès en que això s'edifiqui aviat, perquè, clar, és un negoci.
La plataforma va portar el cas als jutjats per demanar la nul·litat de la llicència i del projecte d'urbanització dels dos primers edificis del complex i esperen que la sentència arribi aviat. Si els és favorable, podria ajudar a frenar el tercer perquè els arguments són similars.
Bé, ens n'anem cap a la Catalunya Nord perquè una trentena de càrrecs electes de 15 poblacions afectades s'han reunit aquest cap de setmana a Coll de Banyuls, on han signat un manifest per reclamar l'obertura d'aquest i la resta de passos fronterers amb la Catalunya del Nord, barrats, com sabeu, des del gener del 2021.
L'acte s'ha celebrat després que el prefecte dels Pirineus Orientals anunciés que el de Coll de Banyuls no reobrirà fins l'any que ve com a mínim, al·legant que no es compleixen les condicions per fer-ho. Ara, l'associació Albera Sense Fronteres, organitzadora de l'acte, ha anunciat que presentaran un contenciós davant el jutjat administratiu de Montpellier per a l'anul·lació del decret prefectual de tancament del Coll de Banyuls i dels altres passos fronterers.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Tornem cap a casa nostra després de 2 anys sense fer-la. Torna la jornada gastrovolcànica d'Olot amb un canvi de format. Ho farà l'Espai Cràter aquest dijous amb unes ponències a càrrec de diversos noms de la restauració garrotxina. Aquest acte té com a objectiu ser la introducció d'un nou projecte més ambiciós que es vol dur a terme la pròxima tardor i basat en la cuina garrotxina. Informa Aniol Puigvert.
Canvi generacional, economia i producte. Aquests seran els 3 eixos principals de la jornada gastrovolcànica organitzada per l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa. Aquest dijous se celebrarà la 36a edició, una edició amb un canvi de plantejament. L'acte a la Sala Turín, a 6:45, constarà d'una sèrie de ponències que volen reflectir la situació gastronòmica actual. Fran Cabello, fundador de RestaurUp, parlarà de la rendibilitat econòmica i el valor humà. Després serà el torn de Fina Puigdevall i Martina Puigvert, del restaurant Les Cols, amb el seu projecte I+D relacionat amb la sostenibilitat. Josep i David Colom, del restaurant Hostalet, parlaran de l'evolució del seu restaurant i el canvi generacional. Tancaran l'acte la Mireia Badosa i en Kevin Meise, del restaurant L'Equilibri d'Olot, per explicar una nova visió culinària. El president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa és Gerard Xifra.
És una mica la premissa que al final anem a presentar amb aquesta 36a mostra gastronòmica, que 36a mostra gastronòmica vol dir tot aquest període amb aquest acte que farem aquesta jornada gastrovolcànica i els menús corresponents durant els dies corresponents en els diferents restaurants que formarem part de les jornades. I vol ser una mostra d'impàs, doncs, no? Un impàs de lo que són 35 anys de mostra gastronòmica, 40 anys d'associació d'hostalatge i més de 30 anys també de cuina volcànica, amb el qual doncs, creiem doncs, que hi ha d'haver-hi una regeneració de conceptes, de maneres i de formes de treballar. No? Venim d'una història de restaurants familiars amb els quals hi ha un canvi generacional, hi ha uns problemes també que han suposat canvis econòmics també en la gestió diària del que seran els establiments de restauració d'hotels de la comarca i això ens ha provocat una certa reflexió. No?
Aquest acte de la jornada gastrovolcànica vol ser l'embrió d'unes jornades que es volen dur a terme d'aquí a un any. Porta per nom la Garrotxa Soft and Smart Country i vol potenciar el producte de proximitat juntament amb la cuina volcànica. Aquesta iniciativa, ideada per Turisme Garrotxa, compta amb el finançament dels fons europeus Next Generation. La directora de Turisme Garrotxa, Ergen Macanalies.
Totes aquestes jornades d'aquest any vinent seran una jornada, sobretot, de reflexió per innovar, unes jornades per integrar el nou talent, per posicionar, sobretot, aquesta gastronomia, per valoritzar el sector, que realment tant us ho mereixeu, ho he de dir, i per establir, sobretot, unes línies de treball futures que ha de seguir l'associació d'hostalatge. Per tant, penso que aquesta sessió, aquestes jornades d'aquesta setmana vinent, és una oportunitat per encarar sobretot aquestes jornades de l'any vinent. L'any vinent, les jornades de l'any vinent, seran unes jornades sobretot que estaran dinamitzades per experts i que realment que requeriran la implicació de totes les persones que estan involucrades en el món de la restauració.
A la jornada gastrovolcànica d'aquest dijous a la Sala Turín també s'hi farà entrega dels reconeixements que cada any entrega l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa. L'acte tindrà un cost de 15 euros per persona pels establiments adherits al gremi, dels quals 3 euros aniran destinats a Integra. A més, a partir d'aquest divendres i fins al 27 de novembre, 15 restaurants de la Garrotxa oferiran menús per mostrar l'oferta gastronòmica de la comarca.
The weather outside.
frightful. Sí, sí, és una Nadala, no ens hem equivocat, no, perquè ara toca parlar de Nadal o d'un producte típic de l'ambient nadalenc. El Torró Amic tornarà a protagonitzar el Nadal Olotí. És una iniciativa que va néixer de la mà de Ferrer Xocolata i Olot Televisió. Aquest 2022 serà la cinquena edició d'una idea solidària basada en aquest producte tan tradicional de la taula nadalenca. Tindrà un cost de 15 euros, 5 dels quals aniran destinats a la Fundació Albert Bosch, que lluita contra el càncer infantil. Good night. How I hate
going out in the storm. Les festes de Nadal i la solidaritat van de la mà any rere any. Després del pas de 2 anys enmig de la pandèmia, aquest 2022 torna un Nadal amb normalitat i sense entrebancs. Una bona manera de celebrar-ho és aportant un granet de solidaritat amb un aliment tan típic de les festes com és el torró. Aquest any torna el Torró Amic, la iniciativa que va sorgir fa 5 anys entre Ferrer Xocolata i Olot Televisió. El propietari de Ferrer Xocolata, Jordi Ferrer, explica el format del torró.
Si parlem del que és físicament el Torró Amic, és una barra de torró una mica estreta i llarga, que res, lo que és, no va ser res més que un torró de xocolata negra fet amb la nostra xocolata, la 1907, i a partir d'aquí doncs, cada cop l'anem personalitzant depenent de quina és l'entitat que donem, lo que serà el que recaptem en aquesta ocasió.
A banda de gaudir del gust del torró, el més important de la iniciativa és el rerefons social que hi ha. Enguany, 5 dels 15 euros que costa el torró aniran destinats a la Fundació Albert Bosch.
Bé, més que tots els diners, vull dir, el torró té un cost per la gent que el compra, sí, de 15 euros, 5 dels quals es destinen directament a la fundació en concret.
La gran atracció del torró és la xocolata, una de les grans especialistes de Ferrer Xocolata. En concret és la 1907, que estrena ara una segona versió. Segons el mateix Jordi Ferrer, és una xocolata diferent a les demés, pel seu gust afruitat i àcid.
La xocolata 1907 és la primera recepta que ens van fer completament nostra, triant els orígens dels cacaus i els gustos dels cacaus. La primera va ser el 2016 i aquest any hem inaugurat la segona versió d'aquesta 1907, en què hem canviat una mica les varietats per donar un toc diferent a aquesta xocolata.
El Torró Amic es podrà aconseguir a partir del 25 de novembre a la botiga de Ferrer Xocolata, a la plaça de l'Àngel d'Olot. Let it snow. Let it snow. Let snow, let it snow.
De seguida serem a Nadal, com diu la Neus, però abans de tot això hem d'anar a fires. I és que Girona viu les seves fires de Sant Narcís, les primeres després de la pandèmia. Els ciutadans i els visitants omplen aquests dies els carrers de la capital amb moltes ganes de festa i de recuperar l'ambient perdut anys enrere.
Els museus són gratuïts, les atraccions estan en ple funcionament i els concerts omplen la copa com el 2019. Per alguns, les fires són les mateixes, per altres, la pandèmia ha deixat rastre.
Doncs mira, la tarda de fires, a pujar les atraccions, que feia molts anys que no ho fèiem i a partir d'ara ho podrem disfrutar moltíssim i és un any molt especial per nosaltres que es torni a omplir Girona d'aquesta manera, podem tenir el nen que només té un any i ho disfrutarà moltíssim.
Jo me les esperava molt plenes i molt vives, perquè, clar, soc d'aquí i tots els anys han sigut superguais i plenes de gent, i ara sí que és veritat que no és el mateix. S'han apagat bastant.
Les fires de Girona s'allargaran fins al proper diumenge.
Anem als esports, perquè en tenim una de freda i una de calenta, però a la inversa de la setmana passada.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Opticalia Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
La Unió Esportiva Olot sorprèn el Lleida Esportiu. El dia que ningú s'ho pensava, els olotins van sumar la primera victòria de la temporada fora de casa amb un resultat final de 0-1.
Un gol de penal d'Urri a la recta final del partit va donar els 3 punts al conjunt de Mànecs Mandiola. El tècnic, que va deixar Xumetra i Eloi fora de la convocatòria, assegura que està tranquil com sempre i no dubta que continuarà la banqueta.
Informa David Planella.
Qui ens ho havia de dir? Quan menys ho esperàvem, una setmana després de la desfeta contra el Terrassa i de tots els dubtes que va generar, la Unió Esportiva Olot va guanyar fora de casa. L'equip de Mànecs Mandiola va saltar al camp d'esports de Lleida amb un gol de penal d'Urri quan només faltaven 7 minuts pel 90.
Hemos trabajado mucho, hemos corrido mucho. Han corrido los 11, ha habido que sufrir contra un equipo que movía muy bien el balón y hemos estado, pues eso, por fases hemos tocado bien la pelota y hemos dominado también. Pero bueno, jugamos contra un buen equipo y hemos sabido sufrir. Y luego pues hemos tenido el premio a una de las 3-4 ocasiones que hemos generado, pues una de ellas forzar el penalti y marcarlo.
A la tercera van a la vençuda. Després de dos penals fallats a principi de temporada, l'Olot va tenir a la novena jornada l'oportunitat de trencar el malefici amb el punt dels 11 metres i la va aprofitar. Urri va transformar en gol una pena màxima provocada per Manel Busquets, que pocs minuts abans, en una acció personal, havia topat amb el porter i amb el pal. La seva havia estat l'ocasió més clara de l'Olot i havia trencat una dinàmica de partit en què el Lleida Esportiu era superior i s'acostava molt al gol. De fet, els lleidatans el van marcar, però va estar anul·lat per fora de joc. També van topar amb el travesser i amb les intervencions d'Albert Batalla. Mànix Mandiola destaca el sacrifici dels seus jugadors i diu que va veure l'Olot que volia veure.
L'equip ha sido muy solidario, no ha habido nadie que ha levantado el pie y yo creo que bueno, eso se nota en lo que eso se contagia y nadie baja los brazos, todo el mundo juega lo mismo y bueno, es el triunfo de un equipo, ¿no?
Com ja havia avançat a la prèvia, Mànix Mandiola va apostar per un 11 molt diferent. Va introduir 4 jugadors nous respecte de la setmana anterior, Ayala, Terme, Manel Busquets i Forgas. Va canviar de sistema, va recuperar la línia de 5 a darrere amb 3 centrals i carrilers, va fer debutar els joves Manzano i Adrià Port a la segona meitat i va deixar a casa Jordi Xumetra i Eloi Amagat. El tècnic basc va decidir desconvocar dos dels capitans i pesos pesants de la plantilla.
No es cuestión de señalar a nadie, pero bueno, es un perfil de jugador que nos han dado mucho y espero que nos sigan dando, pero bueno, teníamos que hacer un cambio radical y bueno, y el hecho de que había salido bien no significa que ellos han sido los culpables de nada. Ellos son parte del equipo y cuando el equipo no ha andado, pues no ha andado. Y ahora, pues así como hemos cambiado a otros jugadores en otros momentos.
Mandiola sabia que el partit al Camp d'Esports era molt important per l'equip i també per ell. Durant tota la setmana, el seu càrrec havia estat objecte de debat dins i fora del club i l'entrenador era conscient que necessitava la victòria per guanyar punts i evitar la destitució. Ara dona per fet que continuarà una setmana més i diu que està tranquil com sempre.
Home, jo vaig intentar estar al final. Y vamos a perder hoy, pues igual me iba a casa, igual en media bolot tiraba para casa, no sé. Pero bueno, no se va a preocupación. Llevo muchos años en esto y sé que por donde se rompe el domingo que viene, si por ejemplo en casa perdemos, ya estamos ya otra vez en el lío. No tengo esos altibajos, estoy normal.
Més enllà de l'entrenador, el que és clar és que amb la victòria per 0-1 al Camp d'Esports de Lleida, la Unió Esportiva Olot agafa una mica d'aire a la classificació. Continua en zona de descens, però suma 8 punts i moral abans d'encarar una sèrie de 4 partits consecutius a casa, 2 de Lliga contra l'Atlètic Saguntí i el Deportiu Aragón i 2 de Copes, el de Copa del Rei contra el Llevant i el de Copa Catalunya contra l'Andorra.
Gràcies, David. Derrota en canvi de l'hoquei Olot en el retorn a la Josep Jou. Resultat final 3-5. El companyer de Maria Gallé, que s'endú els 3 punts gràcies a un plantejament efectiu i que ha dificultat les coses als olotins.
Marc Prat ha notat un hat-trick que no ha servit per sumar, però ja suma 7 gols en 2 jornades. La nota positiva ha estat el retorn de Joel Pagès després de poc més d'un any de patir un atac cardiovascular. El públic no ha fallat i uns 700 espectadors han omplert les grades.
Ens ho expliquen Roger Isern.
Retorn a marca la Josep Jou després de més de 5 mesos sense partits d'hoquei Lliga Plata de l'hoquei Olot. L'ocasió ha superat les expectatives amb un ambient espectacular a la grada. A la pista, inici millorable dels de García i Piera gràcies al jugador amb més en forma de la categoria, Marc Prat. El capità olotí ha anotat 2 gols en menys d'un minut, el 3 rematant el segon pal i a la jugada següent des de la falta directa. El tram inicial de partit era totalment de clar domini groc i blau, però els gallecs no han abaixat els braços. Al cap de 2 minuts retallava diferències al companyia de Maria, gràcies al gol d'Ignacio Sainz. Cop dur dels olotins que a partir de llavors no han pogut decidir bé en els metres finals. La millor notícia ha estat arribar al descans per 2-1. Al final del partit, el tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, parlava sobre la importància de les decisions de cara a gol.
Sí, el que havíem treballat, que teníem opcions i les teníem estudiades, al final la presa de decisió era errònia. O sigui, no hem decidit bé i això el que ens ha creat és que no arribéssim amb més claredat a porteria. Sí que és veritat que se'ns ha posat el partit molt bé amb els 5 primers minuts que ens n'hem anat de 2 gols i realment aquí jo crec que que ens ha penalitzat que de seguida ens fessin el 2-1.
A la represa, gir de guió només començar. Gol dels gallecs i empat al marcador. Els visitants feien passos endavant i l'Hoquei Olot no trobava les opcions clares contra la porteria de Diego Lago. Tot plegat s'ha convertit en el 2-3 i el 2-4, a falta de 5 minuts pel final. Prat, amb un gol només a l'abast dels millors, donava esperança amb el 3-4. Al final, els olotins s'han posat en 5, deixant la porteria buida i han acabat encaixant el 5è.
Que això només sigui una anècdota, sigui, són 3 punts i prou, és el que diem, és un partit. Ens anirem a Lloret a intentar treure els 3 punts un altre cop a fora i realment pues, animar l'equip perquè estem fent un bon treball i al final tothom té dies dolents i avui ha set un d'ells.
Tot i la derrota, el tècnic de Navàs també extreu coses positives del partit. Una d'elles, els minuts pels més joves i el debut oficial de Joel Pagès.
Sí, és un nano que bueno, ja sabem tots el que va patir i ens fa molta il·lusió, que pugui debutar, que pugui tornar a disfrutar del hockey, que pugui tornar a competir, que pugui tornar a estar amb nosaltres. Sí que és veritat que portava un any sense jugar, és algo que se li nota, hem d'anar a poc a poc, però és un nano que té molt futur. Llavors, és el que diem, eh? O sigui, sí que és veritat que avui hem acabat perdent, però també traiem coses positives del partit.
Al final del partit, derrota i els primers 3 punts a casa s'escapaven. La setmana vinent, tercera jornada de Lliga, la pista de Lloret de Mar. El duel es jugarà dissabte a 8:45 del vespre.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà número 12.